Cada tarda de 4 a 7, Estat de Gràcia, amb Montse Virgili.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda, esteu sentint l'Estat de Gràcia i també ballem en aquest estudi de vegades d'alegria, perquè ja sabeu que aquest estiu ens hem proposat tornar-nos a llegir totes les edicions de Tintín, totes, perquè som així d'ambiciosos. Anna Ferrer,
hola, bona tarda. Bé, bueno, ara una mica m'has deixat
espantada,
doncs llegirem absolutament tot.
Llegirem la francesa, ens llegirem la catalana, l'espanyola, totes.
Italiana també,
la que convingui, perquè el Tintín s'ha de rellegir i rellegir de la manera com sigui. I ja ho sabeu que fa una setmana l'Anna ens va parlar d'uns primers volums de Tintín, i ara és que sempre no sé mai com dir els llibres de Tintín. O sigui, no sé si dir còmic, perquè còmic...
Pots dir còmic, pots dir àlbum. A veure, jo còmic crec que no és cap mena de... No és despectiu,
en absolut.
Hi ha gent que troba una mica que és el TV o el còmic, que has de dir com aventura gràfica o així.
Exacte,
però em sembla que còmic que està la mar de bé.
Està molt bé, i si no li direm bandiciner i ens farem així els exquisits.
Exacte. El cas, és que avui parlem de El secret de l'unicorn i El tresor de Rac Camel Roig.
Soc Rac Camel Roig.
Jo el cavaller Francesc de Noc.
Francesc de Noc, el meu nom no et fa tremolar, miserable gos tafaner? El meu vaixell s'enfonsa per culpa dels teus maleïts canons i, com és natural, pren possessió de l'unicorn.
Com ens agrada rememorar aquestes pàgines de Tintín en aquesta segona part d'avui. La setmana passada, com dèiem, vam conèixer els inicis d'Hergé, aquells setmanaris catòlics on escrivia...
Exactament, i de fet la influència dels setmanaris catòlics, que ja la teníem una mica en els primers àlbums, tenia aquell jefe que era el pare Ualé, que era un home molt catòlic, que tenia un retrat de Mussolini al despatx i tota la pesca. Avui la continuarem veient. De fet, ens vam quedar una mica recapitulant en el Lotus Blau, que de fet Hergé ja s'havia començat a deslligar una mica de l'òrbita d'aquest abat i havia començat a documentar-se seriosament sobre les cultures que representava els seus còmics i això, s'estava prenent la seva feina seriosament.
I ara més bona persona, i ja s'ho prenia
seriosament. Si li vols dir així, ja sabia més el que es feia, suposo, que és la millor manera de dir-ho.
Potser era menys inconscient, però l'aventura no s'havia acabat. I en aquesta mateixa línia, avui de què parlarem?
Bé, avui parlarem dels còmics que hem dit, El secret de l'unicorn i El tresor de Rac Camel Roig, però per arribar-hi, com la setmana passada, com fa 15 dies, hem de saber tot el que va passar abans. Així que comencem per el còmic que ve després del Lotus Blau, que és on ens havíem quedat, que és L'orella escapçada, del 1937, que porta Tintín a Sud-amèrica. I com deies tu, va en la línia de la documentació, perquè l'aventura està inspirada en la guerra del Chaco entre Bolívia i Paraguai, i l'objecte clau de la història, que és el fetit Cherumbaya, una figura molt emblemàtica de l'imaginari de Tintín, està directament basat en una escultura peruana que l'Hergé havia vist al Museu Cinquantenaire, no sé com es pronuncia.
Cinquantenaire
de Brussel·les. Uh-huh. Però què li passa a l'Hergé? Que està destrossat.
Clar, perquè t'han d'investigar i t'han de...
Sí, no és només la investigació, és que la seva vida matrimonial pateix molts alts i baixos, ell manifesta símptomes de depressió molt severs i molt clars, i a més de Tintín, publica dues sèries més, que són Kiko i Floopy i Joe, Zeta i Joko.
Perquè clar, m'imagino que ell encara no tenia massa diners, o sigui, les coses tampoc li anaven tan bé.
Bueno, aquestes alçades estava publicant tres sèries diferents. Que passa és que suposo que per guanyar-se el pa sí que havia de rebentar a l'esquena a la taula de dibuix.
La vida de l'autònom.
Exactament, sí, digue-m'ho a mi. Doncs si podia estar 15 hores diàries treballant tranquil·lament. Però què feia Hergé? Continuava treballant, perquè és una mica el que sabia fer. I mentre ell publicava per una societat conservadora i benestant, tenia Tintín, que era el seu alter ego, que podia viatjar arreu del món. Era com una mica la seva fuga d'aquesta feina. I clar, en Tintín pot solucionar qualsevol problema que se li presenti.
Tintín és... una projecció de mi mateix, l'heroi sense pors ni imperfeccions. És com jo voldria ser. En tot cas, és el que m'he esforçat a ser. El capità Haddock té trastorns, però s'accepta a si mateix pel que és. Dupont i Dupont són idiotes. I jo ho soc sovint, m'hi veig reflectit. Però en Tintín hi ha un desig subconscient de ser un heroi, cosa que un mateix no acostuma a ser a la vida real. Probablement mai. És difícil acceptar-se. Aquest va ser el meu gran problema.
Això és Hergé, no? Directament.
Això són, com fa 15 dies, fragments d'entrevistes amb Hergé. Gràcies, moltíssimes gràcies a Vicent Ortega, que és l'actor que ens ha deixat la veu d'Hergé. I bé, com sentim, l'Hergé tenia les seves coses, tenia els seus problemes i una mica els plasmava en els seus còmics, en els seus personatges, o dibuixava una mica el que ell aspirava a ser, no? I bé, doncs, durant els anys previs a la guerra, que són els que ja ens acostem a la catàstrofe absoluta, en ple malestar personal i polític, Hergé dibuixarà dues aventures on mostra una Europa que es precipita de cap al conflicte mundial. Es veu claríssim. Aleshores tenim l'Illa Negra, el 38, que és una trama de falsificació de diners situada a Escòcia. A mi és un còmic que crec que de petita sempre em deixava una mica amb una mica de mal cos. No sé per què. Suposo que és perquè veia que alguna cosa no anava bé en la persona que l'estava dibuixant. I en aquí cal destacar que hi ha el personatge del doctor Muller, que està basat en l'escocès George Bell, que era un agent secret i falsificador unit a la causa dels nazis. Així, sempre Hergé documentant-se i traient coses de la vida real. I després tenim el Ceptre d'Otokar, que és del 39, que el dibuixa després que Alemanya envaeixi Àustria. I aquí diríem que tenim el còmic més lligat a l'actualitat política de la seva carrera. Perquè Tintín viatja a una nació balcànica que es diu Sildàvia, que es troba sota l'amenaça de Bordúria.
M'encanten els noms.
Sí, sempre, que és un país veí amb un règim totalitari. Hi ha qui diu que Sildàvia és l'Àustria que acaba de ser envaïda, i aquí diu que és la Bèlgica que té por que li caigui de cop i volta tota l'alemanyada a sobre. Aleshores, també tenim que el nom del dictador Borduri és Musler, que és una amalgama de Mussolini i Hitler, i que els avions enemics són exactament iguals que els que feien servir les tropes alemanyes. Clar, les referències eren molt i molt clares. Eren tan clares que un bon dia es va presentar un agent alemany a la redacció de Le Petit Vingtième, que és la publicació on publicava Hergé, i li va dir, tot això que fas, aquests avions són els nostres, tal, qual, i ell sí. Diu, bueno, no t'acostumis gaire a fer coses d'aquestes.
Que et bombardejarem la taula de
imagina't,
dibuix.
Imagina't que ve un senyor de la secreta Alemanya i et diu, cuidado, jo no dic res, però cuidado.
Déu-n'hi-do, doncs escolta,
en el Ceptre d'Otokar,
com es va quedar l'Hergé després d'allò? Fa por o va continuar amb la guerra?
Preocupat, va dir, jo em vaig quedar una mica capficat, que com a mínim jo m'hauria cagat a les calces, no sé, la sang freda d'Hergé només de pensar, bueno, potser no ho tornaré a fer, espero que no passi res, que em sembla increïble. Però bé, en una nota una miqueta més alegre del Ceptre d'Otokar, tenim un personatge molt emblemàtic que fa la seva primera aparició, que és la Bianca Castafiore, el rossinyol milanès.
Com? No ho sabia? Aquest vespre canto al Corsal de Cló. Li agradaria assistir a l'espectacle?
És molt amable, senyora, però és que tinc coses importants per fer.
Oh, no hi fa res, jove. El comprenc perfectament. Li agradaria sentir-me ara, potser?
Eh?
Oh, ric de veure'm tan bella en el mirall. Ric de veure'm tan bella en el mirall.
Aquí trobo que encara canta bé, perquè jo sempre me la imaginava molt pitjor.
Sí, sí, de fet, jo trobo que els doblatges que hem tingut, com a mínim en català, sempre l'han feta bastant afinada i bastant maca.
Sí, sí, em sembla bastant correcte, això. Fins i tot em cau bé.
Sí, bueno, a mi m'encanta la Castafiore, per insuportable que sigui com a persona dins de la història, a mi com a personatge em té enamoradíssima.
Exacte, aquesta senyora que cantava amb aquell collaret que li estranyia. Jo sempre pensava, desafina perquè li estranya el collaret de perles.
Bueno, i amb aquell nas, bueno, la Castafiore per mi és un emblema, és un sex símbol. Però bé, les coses no estan...
Un sex símbol, això no ho pensava mai, que ho diríem mai.
Jo tampoc, però m'ha sortit del cor, ja està. Això, després de la Castafiore i tota l'alegria que comporta, arribem als 40, i amb ells la guerra. Clar, aquest clima polític que s'ensumava a les darreres aventures de Tintín acaba arribant a la seva conclusió. Al maig del 1940 les tropes nazis van prendre Bèlgica i Le Vingtième Siècle, que és el diari principal de la publicació on treballa Hergé, és immediatament segrestat per la seva filiació catòlica. Ja ho havíem dit. I Hergé, que en aquell moment estava publicant El País de l'Or Negre, es va quedar sense feina. El País de l'Or Negre el va reprendre una mica més tard, però de moment aquí es va aturar totalment. I per sort o per desgràcia, ja veurem per què, per desgràcia, Ergen no triga gens a rebre una oferta per treballar al diari Le Soir, que era com el mitjà de comunicació líder de Bèlgica.
I encara funciona.
Exactament, encara està en plena marxa. I, és clar, aquí Tintín torna a la càrrega amb una nova aventura, que és el Cranc de les Pinces d'Or, però poc més tard, què passa? Que els nazis diuen, ah, teniu un diari que està molt bé, que és el principal mitjà de comunicació del país, doncs potser en prendrem el control. Així que acabem veient la cara de Tintín i titulars que celebren els èxits de Hitler a la mateixa pàgina. I clar, la gent, la població de belga, la publicació belga, estic una mica difícil avui, a la població belga no se li posa gaire bé.
I de sobte m'imagino que Hergé va ser titllat potser fins i tot de pronazi, no?
Absolutament.
No només pel que havia fet abans.
Sí, sí, de fet hi ha cartes que de gent que li escrivia a l'Hergé dient em sap molt de greu el que estic veient, em sap molt de greu que els meus fills estiguin llegint les aventures de Tintín i veure les cares d'aquests impresentables al costat. Jo no sé si se'n vol desvincular o no, però jo li dic que és una llàstima. Clar, imagina't, això és una carta que s'ha recuperat, però el que deia la gent pel carrer, no sé
això,
què devia
això
fer.
No sé, això segur que no s'acabava aquí. Hergé, el que va fer amb tota aquesta situació, va demanar consell
al pare Ouellet.
El seu pare,
el seu pare professional,
exacte.
Diguem.
El seu amo, no sabem...
Sí, el seu patró, que es diria també en doblatges d'aquests de TV3. Doncs l'abat, què fa? L'anima a col·laborar amb Le Soir perquè, encara que els nazis hagin tancat el seu diari, ell els hi dona suport en la lluita contra el comunisme i la caça de jueus, que ha de dir el pare Ouellet si tenia un retrat de Mussolini al despatx per enèsima vegada. Així que Hergé diu, bueno, aniré fent, continuaré treballant, com sempre, continuaré treballant. Però, clar... Treballar per Hergé no només vol dir continuar publicant les aventures de Tintín, sinó que dona cops de mà on faci falta. Treballa de maquinista, de flaquer, de miner... Però, com que té a veure amb Le Soir, molta gent el veu com un traïdor.
Venjança!
Capità!
Arcabals, troglodites, cucs de terra miserables!
Capità, aturi, sisplau, que el mataran!
Allà! Trinxeraires, ectoplasmes, mariners d'aigua dolça...
Renoi, Miró, els ha fet fugir a tots.
Tot això, me l'imagino, pobret, amb cara de torturat, llarger, amb totes aquestes vivències que li passaven, i tot i així ell no para.
No para mai,
no deixa el boli.
Sí, passarem per les primeres publicacions de Le Soir, els primers còmics que es van publicar allà, que aquesta etapa no tot són coses dolentes. Tenim el Cranc de les Pinces d'Or, que és una trama de contraband d'òpic que introdueix el capità Haddock, no sé què més podem demanar, sí que corren malos tiempos, però està el capità Haddock cridant i
exacte,
i deixant
anar... bevent whisky.
Exactament.
Lock, man.
Aleshores, l'Hergé fullejava el diari a la recerca de paraules que li semblaven que entraven al vocabulari del capità per fer com aquestes famoses arrencades de fúria que tenia ell i, clar, el va convertir en un personatge més que emblemàtic que va continuar acompanyant a Tintín a les següents aventures.
També deien que era una mica un alter ego, no?
Sí, de fet, diuen com que Tintín era el que volia ser i el capità Haddock era com es veia l'Hergé. Era una mica com el viejo cascarrabias que vol que el deixin en pau i ell vol fer la seva. És bastant això. I després del Cranc de les Pinces d'Or tenim l'Estel Misteriós i després ja passarem als còmics d'avui, que és un còmic molt apocalíptic, no? Que mostra una sensació d'angoixa, d'intranquil·litat, davant d'un món que s'acosta a la destrucció absoluta. En el cas del còmic és un meteorit, en el cas d'Hergé ja sabem què li passava.
Eren els nazis.
Exactament, i aquest és el primer que es publica en color. I a partir d'aquí, els còmics anteriors els anirà redibuixant i adaptant a les 62 pàgines de l'editorial Casterman, que és com l'editorial oficial de Tintín. I és com que aquí comença a néixer, d'alguna manera, perquè ja portava molt de temps gestant-se, el Tintín amb qui tots ens hem criat. Aquests còmics que hem llegit tots des de petits són els que Hergé comença a treballar a partir de l'Estel Misteriós. Però anem als còmics que volem tractar avui.
Bon dia, voldria parlar amb el senyor Tintín, sisplau.
Vaig a buscar-lo, un moment.
Que no hi és, quina llàstima.
Esperi's.
Què?
En què el puc servir?
Ah, senyor Tintín, m'acaben de dir que no hi era. Em permet, estic encantat de conèixer-lo. Em dic Tornasol, Silvestre Tornasol. He sabut que té previst sortir a la recerca d'un tresor.
Aquí hi ha un motiu de pes, perquè l'Anna Ferrer ha dit parada i fonda. Us he parlat de tots aquests còmics fins ara, de tots aquests àlbums de Tintín, Però si ens vols destacar el secret de l'unicorn i el tresor de Rajam el Roig és per alguna cosa.
Sí, normalment el que intento és que siguin còmics emblemàtics, que marquin una mica un abans i un després en la història d'Hergé i la història de Tintín. Aleshores, aquesta és una aventura doble, per això són dos còmics, perquè fan tots dos una sola aventura, que es va publicar entre el 43 i el 44. Per què significatiu? Perquè Hergé es va llançar de cap a l'escapisme. Aquí la política va desaparèixer de les històries i va passar...
Fàrdia, pobra.
Home, no m'estranya, eh? I aquí va passar, doncs, a la pura aventura. I això també el va forçar a l'Hergé a desenvolupar arguments més complexos, personatges més interessants, i d'aquesta manera el capità Haddock, que abans era el senyor que crida i veu, comencem a saber la seva història. De fet, en aquests dos còmics aprenem sobre els seus avantpassats. I també els Dupont i Dupont tenen una mica més de personalitat i introdueix el professor Tornassol, aquí acabem de sentir, que també és com si has de fer el trio calavera de personatges de Tintín, segurament serien Tintín, el capità i el professor Tornassol. Ja estem en una etapa com molt fructífera de les coses que seran importantíssimes per Tintín. Aleshores, en aquests còmics, què passa? Passa que en Tintín troba la maqueta d'un vaixell, que és l'unicorn, que havia estat capitanejat per un avantpassat del capità i ha saltat pel pirata Rajam el Roig. I la maqueta forma part d'una col·lecció de tres vaixells idèntics que tenen pergamins amagats a l'interior. I un cop junts, els pergamins revelen les coordenades per trobar el tresor de Rajam el Roig. Que el
capità... I què hi ha en el tresor de Rajam el Roig?
Moltes maragdes i rubis i diamants i coses estupendes. Sí, això, aprofitant que l'avantpassat del
brilli,
capità...
Brilli, brilli, que diria Rosalía.
Exacte, brilli, brilli.
Brilli, brilli.
Doncs l'avantpassat del capità havia pres el tresor, aquest pirata que li havia atacat el vaixell, i l'havia amagat donant-lo en herència als seus successors, no? I després, a la segona part, que és el tresor de Rajam el Roig pròpiament dit, com a títol, els protagonistes fan una expedició al Carib i, com s'embarquen a la recerca del tresor, troben una illa i allà hi ha uns quants lloros que s'han passat l'idioma dels Haddock durant generacions i van cridant «Mariners d'aigua dolça!», tal, i aquí saben que és l'illa que estaven buscant. Però, per desgràcia, no troben el tresor de Rajam el Roig. Se submergeixen amb el submarí aquest en forma de tauró tan famós que és un invent del professor Tornassol. El que troben són els documents del castell de Molinsart, que també és un escenari emblemàtic que passarà a ser propietat del capità Haddock. Però després, clar, quan tornen al castell de Molinsart, quan són a Bèlgica, Tintín recorda un enigma escrit en un dels pergamins de la maqueta que diu «De la llum vindrà la llum i lluirà la creu de l'àguila». I als peus d'una estàtua d'una escultura de Sant Joan Evangelista, que el seu símbol és l'àguila, troben que té una creu a la mà i un globus terràqui als peus. I aleshores premen l'illa on acaben d'anar i apareix el tresor de Rajam el Roig. Clar, m'ha espantat
una mica
el cop d'efecte.
Sí,
m'ha espantat el cop d'efecte.
És perquè respiris també.
Sí, moltes gràcies. Sí, perdó, que m'embalo, eh? Que a vegades m'embalo, no hi ha qui m'aturi. Doncs això, tenim com molts elements molt interessants, molt intrigants, que jo crec que aquí ja tenim el tipus d'aventura que té més xitxa i que no són només aquella sèrie d'impediments que teníem al principi de Tintín, oi? Tenim les aventures que tots ens agrada llegir. No vull dir que els altres no, perquè tenim coses com els cigars del faraó, que són encantadores, però, ostres, és un gran què. Aquesta doble aventura és tant un gran què que Steven Spielberg la va adaptar el 2011 amb una pel·lícula que a mi em fa una miqueta d'angonieta. No sé tu, no sé què et va semblar quan
no
la vas veure.
No la vaig ni veure, mira què et dic.
Doncs sí, a veure, no dic que estigui malament, té molts elements que no són ni dels còmics que adapta i tal, és una adaptació lliure, però a mi l'animació em fa una miqueta de cosa.
D'urticària.
Sí.
Esclar, el tresor de Rajam el Roig. Els pergamins enrotllats dins del pal major condueixen al tresor.
El tresor? El tresor? Ui, l'ampolla de rom, 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 l'ampolla de rom. Però quins pergamins?
No hi fa res. Ja en tenim un. I sé on és el segon. El té el senyor Sacarín. Només hem de trobar el tercer i el tresor de Rajam el Roig serà nostre.
Que fàcil, tant de bo fos així tot.
Sí.
Setembre de 1944, tropes britàniques entren a Brussel·les, expulsen els alemanys...
I se viene, se arma el follón. Aquella mateixa nit es detenen totes les persones que havien treballat per la premsa, acusats de col·laborar amb els nazis. El mateix Abad Walé passarà anys a la presó i Hergé, encara que és detingut 4 vegades, acaba passant una sola nit a la presó i el deixen en llibertat. Però està a la llista negra. I això vol dir que entre aquelles a la llista negra, que alguns dels seus amics editors i etc., gent de la premsa, estan detinguts o també a la llista negra i tenen prohibit treballar, Hergé no té feina. Hergé es torna a quedar sense feina i aquesta vegada sense opcions de que ningú el rescati. Així que tenim una Bèlgica alliberada i un Hergé que no sap on ficar-se. Què serà? Què serà d'Hergé? Què serà de Tintín?
No sé per què, però em dóna la sensació que d'alguna manera intentarà continuar treballant,
sí,
que és lo seu.
Exacte, i això ho veurem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies seguirem parlant d'aquests Tintins. Avui recuperant aquest el tresor del Rac amb el Roig, que si us els esteu llegint aquest estiu per primera vegada... Potser us hem fet spoilers.
Home, sí,
però, no
però és de bon llegir igualment. Encara que sabeu tot el que passa, jo us recomano que us el llegiu en totes les edicions, com hem dit abans.
En totes. Ara, Ferrer, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adeu.